Segueix Cugat.cat a Twitter i Facebook. Busca'ns, ens trobaràs.
La comunicació és l'eix central del nou cicle de conferències que ha organitzat per arrencar l'any, ja ho sabem, l'Associació Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat. L'Arxiu Nacional de Catalunya acull aquest dimecres la segona conferència d'aquest cicle, que en aquest cas arriba de la mà de qui ara ens acompanya aquesta hora a l'estudi Ramon Bernils de Cugat.cat. És l'escriptor i periodista santcugatenc Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre ha anomenat la seva xerrada La difamació a la premsa i a internet. Es podrà seguir a les 7 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya, com deia, amb entrada gratuïta. I Víctor, donaràs una mica les pistes per saber identificar les trampes i notícies falses que a vegades trobem a internet.
Bé,
i els diaris, també, dius.
Sí, no, no, pistes falses, això, no, no. Això, una vegada em vaig parlar d'aquesta qüestió. Avui em centraré més en el que és la difamació a la premsa escrita i també a la premsa digital. El tema de saber destriar, això em sembla que potser igual ho fa un altre conferenciant, però ja n'havia parlat un altre moment. Ara em sembla més vaja, a mi m'interessa més parlar del que és la difamació pròpiament dita, la calúmnia, sobretot a internet, que ho vincularé bastant aquest increment de la difamació a la impunitat que, entre cometes, doncs, afavoreix internet, que canvia els comportaments socials.
Per tant, esborrem del cap això de notícies falses, de detectar-les, anem a la difamació.
Sí, millor. Bé, una difamació sempre és una falsedat, no? En tot cas, una difamació és una mentida elevada a la categoria de notícia i transmesa com si fos una veritat. Però, vaja, hi ha coses que no són difamacions i que són, hi ha molta notícia falsa, embolicada, doncs, en paper cuixé, que sembla que sigui una notícia, doncs, anodina, i en canvi, doncs, té trampa al darrere. Però vaja, aquest és un món, és un debat tan interessant i tan profund que caldria una altra conferència.
De moment, avui, Víctor Alexandre portarà aquesta conferència, La difamació a la premsa i a internet. Recordem que l'entitat Amics de la UNESCO Valldoreix-Sant Cugat organitzava aquest cicle al voltant de la comunicació, perquè al seu entendre la darrera campanya Víctor electoral al Parlament va estar marcada per difamacions per part de determinats mitjans. Entrarem una mica en el tema, per tant, també avui?
Sí, sí, sí.
De la campanya?
Sí, sí, aquest és un tema central, perquè s'ha comès un delicte electoral. És a dir, quan un diari, en aquest cas el diari El Mundo, doncs, a més, la nit de les eleccions es va vantar d'haver-ho fet i d'haver-ho aconseguit, d'haver guanyat les eleccions a Catalunya, deia aquest diari, no? I tot edificat amb mentides, amb injúries, amb calúmnies, amb desqualificacions i amb vexacions vers persones que no es veien vexades per ser qui eren, per dir-se Artur Mas o Jordi Pujol, sinó pel fet de la representativitat que tenien. I, és a dir, perquè un era expresident de Catalunya i l'altre era el president actual. Si no haguessin estat això, no s'hagués fet. De tota manera, aquest mateix diari ja va fer el mateix amb Artur Mas a les eleccions del 2010. Quan es va parlar, llavors no es va parlar de Suïssa, sinó de Liechtenstein, dient també que hi havia comptes i coses d'aquestes. I després, el més curiós de tot plegat és que els papers no apareixien per enlloc, no hi havia proves de res, tothom s'expulsava les mosques, la policia deia que un esborrany, que no sabien on el trobaven, ningú es feia responsable de res, i a més el que és més greu en un estat de dret és que el principal responsable de tot això, no dic culpable, però en tot cas responsable és el ministre d'Interior, perquè tot això depèn del Ministeri d'Interior, i no hi ha ni dimissions ni cessaments. Aleshores vol dir que hi ha una impunitat absoluta, difama que sempre queda alguna cosa i vinga, endavant, no? Això és molt greu en un estat de dret i, per tant, crec que s'han de posar uns... crec que s'han perdut els valors o hi ha una davallada de valors com el respecte, el rigor, el compromís, l'ètica, que no és que hagin desaparegut, però avui dia cotitzen molt a la baixa. Són com andròmines o vistes com a coses carrinclones que no sintonitzen amb la realitat actual. una realitat actual on prima l'arribisme, prima, doncs, l'important és aconseguir el que sigui, no importa com, i una manca d'ètica molt gran.
Per tant, Víctor Alexandre, del que publica el Mundo, en tindrem teca avui a la conferència.
Sí, parlarem d'això, però no només d'això, perquè hi ha moltes més coses. Per exemple...
Primer de tot, Víctor, també hauríem de detectar què és informació i què és opinió. Que això a vegades és una frontera difícil de distingir, i més si no ens la presenten clara.
Sí, sí, clar, exacte. Bé, la línia editor... Bé, és que el mateix ara que dèiem això, el mateix director, el senyor Pedro Hot, el director del Mundo, és qui, la nit de les eleccions, diu que mai no s'hauria imaginat que estaria tan content per haver guanyat les eleccions. Pel que el seu diari ha guanyat les eleccions. Vol dir que tot això va ser una campanya feta expressament per aconseguir, doncs, manipular un resultat electoral. A més van obtenir, gràcies a aquestes informacions falses, un 40% d'increment de vendes. Què pot passar? Bé, s'han presentat querelles criminals per part del president de la Generalitat i del Jordi Pujol, i per això sempre va molt lent. La justícia a l'estat espanyol és d'una lentitud, de fet, molt poc democràtica, aquesta és la veritat. I aleshores, si algun dia aquest diari ha d'indemnitzar i ha de donar diners... crec que com que el mòbil és polític, aquests diners que s'hagin de pagar formen part d'una inversió. I aleshores es considera una inversió. Com aquell que inverteix en publicitat, doncs aquí inverteixen en malignitat. I com a mínim van aconseguir, que això és el més greu, van aconseguir sembrar la llavor del dubte a molts catalans i per tant van manipular les eleccions.
Aconseguien, per tant, diem, el seu objectiu principal.
Sí, exacte. Sí, sí, sí. Però, esclar, que triomfi en un estat de dret, en un estat democràtic, que triomfi la calúmnia i la injúria de manera absolutament gratuïta i sense que hi hagi proves de res i que no hi hagi cessaments ni dimissions, vol dir que això és una república bananera.
I aquesta difamació, Víctor, quan parteix d'un mitjà de comunicació potent i amb qui hi ha qui s'hi sent identificat, com es pot combatre?
Aquest és el problema. Que si els valors cotitzen a la baixa, els valors que dèiem cotitzen, si l'ètica cotitza a la baixa, és molt difícil de combatre, perquè aleshores la difamació i la calúmnia esdevenen una praxi quotidiana. I com que és una praxi quotidiana, acceptada per la societat, no hi ha rebel·lia. S'entén que això és així. És a dir, no és una cosa que la fan determinades persones molt, molt específiques i que crida l'atenció, sinó que és una cosa que la fa tothom.
Està extès, Víctor, creus?
Clar, i aleshores, com que la fa tothom, no és una anomalia.
És el pa de cada dia.
Clar, és el que, exacte, i aleshores és el que toca fer. I si no estàs en aquesta línia, ets un carrincló, vol dir que tu et mous per valors que són del segle no sé quants, no? I aleshores, doncs, el que cal és una reflexió sobre això i canviar-ho, modificar-ho.
El president dels Amics de la UNESCO Vall-d'Hebron Sant Cugat, el senyor Rafael Recolons, quan presentava el cicle, deia que quan sentim tantes informacions hem de saber triar bé, Víctor.
Sí, clar. És que si no, a veure, com ho diríem això? Si no estàs habituat o no fas de la reflexió una praxi quotidiana teva...
Un hàbit?
Sí, exacte, un hàbit, sinó que te'n passes tot el que t'arriba, perquè d'informació tenim una allau més de la que podem processar, inevitablement seràs víctima de manipulació. Aleshores, el que necessitem és una societat, unes persones que siguin crítiques, que tinguin sentit crític, davant de tot el que els arriba. Perquè si no, dones per veràs tot allò que t'arriba, només perquè està publicat a no sé on. I sembla que jo ja té categoria de veritat. I no ho és, perquè darrere d'aquella informació no has d'oblidar que allò no ve del cel, allò ho han elaborat persones que també tenen ideologia. Hi ha grans grups de poder que tenen ideologia i que els mouen interessos polítics. Aleshores, si el ciutadà no té aquests elements de reflexió, és molt vulnerable a ser manipulat.
No sé si entraràs, Víctor, avui en aquesta conferència, la difamació a premsa i a internet, entenc que sí, en xarxes socials, Twitter, per exemple,
sí, sí,
pros i contres d'aquesta xarxa.
I tant. Sí, a veure, la difamació i tota aquesta manera de fer d'avui dia és indestriable de l'avenç que han suposat les noves tecnologies. Sense les noves tecnologies no hauríem arribat a aquests extrems i que van encara... porten camí de ser més greus. Abans els avenços eren molt lents i la gent tenia temps d'assimilar-los. Ara la velocitat tecnològica és tan brutal, que no hi ha temps d'assimilar-ho tot. I això, a més, fa... té coses meravelloses, espectaculars, i jo crec que no hi hauríem de renunciar pas, però té efectes adversos com els medicaments. I aleshores els efectes adversos és, doncs, la sensació d'impunitat que transmet el fet que qualsevol persona, qualsevol individu, no hagi d'elaborar cap argumentació, ni tan sols s'hagi d'identificar, per escarnir, vexar, insultar, desqualificar a una persona que dona el seu nom i posa la seva cara i escriu un article, i és a dir, els col·laboradors, per exemple, que podrien haver-hi en els portals informatius d'internet. És a dir, a mi no m'agrada aquell com pensa aquella persona, i aleshores, si em dic Joan, signo Pere, i dic mentides sobre aquella persona, les deixo allà penjades, i ja està. Això a mi em sembla una involució absoluta. No s'ha de permetre. Si hi ha portals que tenen criteris que censuren aquests comentaris perquè els consideren doncs, passats de voltes o que no parlen del tema que es toca en aquell article, algunes d'aquestes persones qualifiquen que se'ls censura. Obliden que un anònim no té drets, perquè un anònim no existeix. De manera que ningú no et pot censurar si no t'identifiques. Llibertat d'expressió, tota, però identificada. El que no pot ser és que hi hagi persones que argumentin sobre temes diversos donant la cara i posant el seu nom i altres que es dediquin amb passamuntanyes a desqualificar aquelles persones. No allò, de què parlen, sinó les persones en qüestió. Si vols, perquè a partir del moment que t'identifiques, doncs el que fas és assumir les conseqüències d'allò. La persona a la qual escarneixes es pot carregar contra tu i tindràs conseqüències. VilaWeb va renunciar a tenir comentaris a internet. Primer perquè considera que no serveixen de res, no aporten res, i que la majoria de comentaris no parlen mai del text en qüestió, de la notícia en qüestió, sinó que es dediquen a malparlar del periodista que ha redactat allò.
Entren directament a l'insult.
Exacte. De manera que dius, què porta això? No porta res.
Fins que no sapiguem utilitzar bé aquesta eina...
Clar, l'eina no és dolenta per si mateixa, però la naturalesa humana té de tot. Hi ha persones que utilitzen allò per argumentar i per expressar el seu pensament, i altres que l'únic que aboquen és bilis, escampar la seva bilis. I per això hi ha el troll i el hater. El troll és l'individu que es dedica a provocar, a crear cizània en un fòrum, i el hater és l'odiador, aquell que odia una persona determinada, que la segueix a tot arreu, i que digui el que digui, el criminalitza. Bé, són xacres d'internet, però internet influeix en això, i crec que s'ha d'obrir un debat internacional, perquè ens afecta a tots, que influeix en els comportaments socials, a les relacions humanes. I aleshores, doncs, minva el respecte, minva el compromís, perquè hi ha una sensació d'impunitat, tot s'hi val, és com si fóssim l'home invisible. I clar, com que ets invisible, pots anar fent la punyeta a tothom.
Víctor, utilitzaràs suport visual avui en aquesta conferència, 7 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya?
No l'utilitzaré, però mentre elaborava més o menys tot el que diré, pensava que estaria molt bé que ho hagués fet. No descarto en un futur posar-hi suport PowerPoint, perquè crec que, home, ja explicant les coses la gent ja ho entén, però a vegades doncs, és veritat que amb una imatge, amb un conjunt d'imatges, la gent ho pot captar millor, oi? Però hi ha un altre aspecte, a més, molt interessant, i és l'assetjament escolar i a les xarxes socials, que és una causa de suïcidis, i a Catalunya hi ha 19.000, dades de la Generalitat, 19.000 nens o adolescents que pateixen assetjament escolar o a les xarxes socials cada dia. Cada dia. I, és clar, les xarxes socials justament recullen aquest esperit. Pots difamar un company, pots dir el que vulguis d'ell, la gent jove a vegades no té recursos cognitius, és molt vulnerable i pot ser doncs, molt més traumatitzada. I la pot conduir a vegades al suïcidi. Sabem que hi ha 19.000 nens diaris que pateixen assetjament a les xarxes socials, però no sabem els que el pateixen i no ho diuen,
i
perquè
no
ho denuncien. Tenen, exacte, perquè tenen por, perquè els fa vergonya o perquè se senten complexats o, baixa, o tenen una baixa autoestima.
I que la xifra ja és molt elevada de per si.
Ostres, i tant. Jo ara no sé exactament quants nens hi ha a Catalunya. No sé què caldria saber per veure, per prendre consciència del que suposen 19.000 nens diaris, no? Més els que no sabem.
Entenc que és un tema també, per tant, que sortirà avui en aquesta conferència de Víctor Alexandre a les 7 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Víctor, li preguntàvem al Joan González, director de la productora Paral·lel 40, que la setmana passada va iniciar el cicle parlant sobre el format documental, el que significa fer una conferència a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Bé, per tu ja no és la primera vegada, però entenc que molt agraït, i més de fer-ho pels amics de la UNESCO.
Sí, exacte, ja n'he fet més d'una. Justament has parlat abans d'un tema que havia tocat en una altra, en una conferència de fa, em sembla que un any o dos.
El de detectar falsedats i donar pistes.
Les notícies, sí. I no, és que justament la UNESCO crec que seria una tribuna internacional fantàstica pels principis fundacionals que té, no a Sant Cugat, sinó un debat internacional que sobretot el primer món, que és el que va més accelerat, s'hauria de fer, i una tribuna magnífica per fer-ho seria la UNESCO.
Víctor Alexandre, periodista i escriptor santcugatenc, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé avui aquesta conferència, 7 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Recordem que la propera conferència del cicle dels Amics de la UNESCO serà, ja us ho volem avançar aquesta hora, dimecres de la setmana vinent, portarà per títol Comunicació Política i correrà a càrrec del director de l'Institut Ramon Llull, Vicenç Villatoro.